Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El govern de la Generalitat ja ha advertit que pot acabar portant al Tribunal Constitucional la nova llei d'habitatge que ha aprovat el govern espanyol, que està pendent de fer un tràmit parlamentari, i que és en aquest tràmit parlamentari on el govern català espera que es corregeixin alguns aspectes de la llei que entén que entrarien en confrontació directa amb la llei catalana, que actualment està en vigor i que podria acabar suposant per part del govern espanyol una invasió de competències. De fet, així ho ha anat anunciant la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, els darrers dies, l'última vegada al ple del Parlament d'aquesta mateixa setmana. La consellera de Drets Socials és en directe a aquesta hora al matí a Ràdio Estel. Consellera, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, doncs molt bé. Mira, de camí cap a Barcelona.
Cap a la bon feina. Dia. Molt bé, molt bon dia. Han estat advertint aquests dies que la llei d'habitatge aprovada pel govern espanyol pot acabar una mica anant pel pedregar camí d'aquest Tribunal Constitucional. Què hauria de canviar del que coneixem d'aquesta llei per evitar que vostès com a govern decideixin fer aquest pas?
A veure, de fet ens passa no només amb la llei d'habitatge, sinó amb força lleis que s'estan aprovant doncs, al Congrés de Diputats. Algunes de les competències que tenim transferides perquè ens es transfereix l'article 148.1 de la Constitució, doncs en principi haurien de ser exclusives, però no són del tot exclusives, i llavors fa que el govern de l'Estat vagi legislant, i si nosaltres tenim matèries legislades en aquest aspecte, doncs entren en contradicció. Hem d'acabar d'estudiar quins són els articles exactes als quals entrem en conflicte, però pensem que nosaltres des de l'any 2007 tenim al Parlament de Catalunya aprovada una llei del dret a l'habitatge o la llei de l'any 2015, i aquest, que a més contemple doncs, uns aspectes determinats d'ajudes a lloguer social, per exemple, que la llei d'habitatge, doncs, no, la llei de vivienda, doncs, no les contemple. I llavors el que ens pot passar és això, o fins i tot algunes de les característiques doncs, que, dels articles que tenim nosaltres aprovats, doncs ells els aproven, però els aproven en tants percents diferents. I llavors el que pot provocar doncs, és aquesta inseguretat jurídica. I per això el que dèiem és que si aquesta llei no es canvia en el seu tràmit parlamentari, doncs ens veurem obligats a portar-la primer al Consell de Garanties Estatutàries i després al Tribunal Constitucional.
Li va sorprendre que el redactat que ha acabat sortint d'aquesta llei de la vivenda espanyola aprovada pel govern espanyol entre PSOE i Podem inclogui el redactat com a mínim com l'hem conegut fins ara, tenint en compte que ells saben perfectament de l'existència d'aquesta llei catalana, entre altres qüestions perquè la van portar també al Tribunal Constitucional per part seva. Per tant, sabien perfectament quin era el contingut de la llei catalana.
Bueno, de la llei catalana ens referim al decret llei de l'any 2019, que el que fa és ampliar alguns aspectes del 2015. Aquest decret llei doncs, està declarat inconstitucional, i en aquests moments al Parlament doncs, estem fent una proposició de llei bueno, per transformar aquell decret llei en una proposició de llei, i després hi ha la llei de contenció de rendes de l'any 20, que està al Constitucional i que no està suspesa. Per tant, el problema és aquest. Vull dir, nosaltres, atenent a les nostres competències, doncs, legislem en una matèria tan important com és la matèria d'habitatge, i tenim competències perquè la llei del 2007 o la del 2015 no estan declarades inconstitucionals, per tant, reconeixen que tenim aquestes competències, i llavors quan l'Estat regula, doncs, bueno, jo ja ho entenc, vull dir, l'Estat segurament regula pensant en tota Espanya. Justament nosaltres quan reivindiquem poder legislar des de Catalunya és perquè, bueno, les comunitats, doncs, cadascuna té les seves singularitats i tenen les seves necessitats, i nosaltres, doncs, tenim unes necessitats segur diferents a les altres comunitats autònomes. I, vaja, aquesta era, en principi, la voluntat, quan es va fer la Constitució i es van descentralitzar algunes competències, doncs no era per fer de gestoria, interpreto, sinó que era perquè poguéssim legislar sobre les matèries de les quals ens afectaven. Llavors, clar, cada vegada que nosaltres doncs, passem tot, vull dir, també ens va passar amb la llei de la dependència, totes les lleis que s'acaben aprovant al Congrés de Diputats, doncs ens passa això. O sigui, la majoria de les lleis aprovades al Parlament ens declaren alguns articles inconstitucionals, per exemple, amb la llei d'igualtat, doncs, els articles que feien referència a matèries de treball i les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats doncs, són clarament recentralitzadores. I llavors nosaltres el que volem criticar és això, no només la invasió competencial i que a més són les lleis que s'aproven molt recentralitzadores, sinó que a més doncs, trenquen el consens que nosaltres aquí havíem adquirit doncs, amb el teixit social i a més un altre dels problemes és que estan molt mal, vull dir, no estan finançades. Jo també vull recordar perquè no és menor, des de l'Estat ens transferien amb el plan de vivienda 120 milions d'euros que en aquests moments s'han reduït a 50 milions, quan només des de l'Agència de l'Habitatge destinem més de 100 milions destinats al lloguer social. Llavors, bueno, tot plegat és bastant un despropòsit.
Clar, una de les exigències principals és que aquest nou text no soluciona, per exemple, problemes com el dels desnonaments, no? Que és una emergència habitacional. Segons les seves pròpies paraules, el problema més gran que tenim aquí al país. En aquest sentit, han pogut fer algun avenç?
Per descomptat, és el problema més greu que tenim i, de fet, el govern de l'Estat també ho reconeix perquè ha ampliat la moratòria fins al dia 28 de febrer. Vull dir, anem a ampliar moratòries. Però això, ostres, a les famílies que es troben en aquesta situació de vulnerabilitat tan greu, doncs no els hi soluciona cap angoixa pensar que, bueno, que poden tenir un llançament de desnonament a la cantonada. No? I nosaltres el que demanem és que s'han d'establir mesures estructurals. Sabem que tenim dèficit en habitatge dedicat a lloguer i dedicat a lloguer social, especialment. Per tant, fins que aquesta mancança que tenim com a país doncs no la tinguem solucionada, hem de fer mesures estructurals que ajuden aquestes famílies que tenen aquests problemes. I entre les mesures doncs, que nosaltres com a departament es va posar sobre la taula i que amb aquesta nova legislatura doncs, hem ampliat els supòsits, doncs hi ha, per exemple, la mesura del reallotgem, que bé, ja sabem que, no, que segurament no pot ajudar doncs, perquè sempre hi ha casuístiques molt diverses amb els diferents casos, però creiem que és una bona mesura per poder ajudar doncs, a les persones que es troben en aquests moments en moments de dificultat.
Ah, segurament
però insisteixo, nosaltres tenim problemes, no només legislatius, que és gravíssim, vull dir, jo trobo gravíssim, però també tenim problemes econòmics perquè doncs això, de 120 milions hem passat a 50 i clar, les dades són les que són, ens en gastem més de 100 destinats a lloguers socials o lloguers d'urgència.
Estem parlant, crec que només a Catalunya la xifra de famílies que estan a risc de ser desnonades o que el podrien patir es mouria al voltant de les 26.000 aproximadament. Estem parlant...
Bueno, això és el que es diuen en les diferents entitats,
sí.
que saben perquè no ho sabem del tot segur, perquè de fet, em sembla que la llei per això estatal sí que això ho preveu i per tant pots, amb això ens podríem ajudar, que per poder saber que una persona està en risc ja de desnonament ha d'autoritzar que es pugui dir, no? I aquesta és una de les dificultats que de vegades tenim, que ens n'enterem dels llançaments de desnonaments doncs, amb molt poc marge de temps per poder actuar, no? Com a administració.
Clar.
I per tant, les dades són facilitades per diferents col·lectius i tampoc no li puc dir amb seguretat si són 26.000, sí, però en qualsevol cas són molta gent.
No era tant per la xifra, no? Però sinó sobretot en el sentit de que és molta gent la que es pot trobar en aquesta situació, que és veritat que ara hi ha aquesta moratòria, no? fins a aquesta data del 28 de febrer, però que cada vegada que aquestes moratòries s'han anat esgotant, fins ara les hem anat renovant, no? Però una de les alertes que hi ha és, escolta'm, hi haurà un dia en què aquesta moratòria no es renovarà, no? I el moment en què no es renovi aquesta moratòria, de cop i volta, la quantitat de desnonaments que es començaran a activar serà socialment molt dur, no? I entrarem en una situació que serà molt complicada. Jo no m'imagino, consellera, a 28 de febrer, que encara estarem en ple hivern, en què de cop i volta es comencin a executar tots aquells llançaments que han anat quedant endarrerits i que de cop i volta es poden posar tots en marxa, no? Per exemple.
Sí, per això nosaltres iniciarem també campanyes perquè també és veritat que es provoca més inseguretat jurídica amb els propietaris legítims dels pisos i que bueno, que potser també necessiten aquests lloguers que cobren doncs, per poder complementar, per exemple, les seves pensions. Per tant, és una inseguretat jurídica per tothom, per les persones que doncs, seran desnonades i pels propis propietaris. I per això nosaltres doncs, incentivarem tant com puguem campanyes doncs per tothom, eh? Perquè els propietaris que tenen pisos que poden destinar a lloguer social per ampliar el nostre parc d'habitatge per poder dedicar a habitatge de lloguer. Per tant, no ens cansarem com a administració, sabem que tenim pocs recursos i segurament poc temps, però per ampliar el màxim possible el nostre parc d'habitatge per poder-lo dedicar, doncs, això, a lloguer social o lloguer assequible, sobretot al lloguer social.
Clar, en aquest sentit, i pensant també en la construcció d'habitatge social, vostè feia una crida fa un parell de mesos, encara no, als ajuntaments, a cedir terrenys públics per tal de poder aixecar aquest tipus de promoció. El govern preveia la construcció d'uns 3.000 habitatges, almenys, socials. No sé si en aquests moments que s'estan negociant els pressupostos de la Generalitat, si ja es preveu una partida concreta per a habitatge social i si li consta de quants diners estaríem parlant.
A veure, tenim l'avantatge, doncs, el pressupost normalment de l'agència fins ara era uns 250 milions d'euros, ja li dic, la majoria dels quals, el 60% dels quals, ja es destinaven a lloguers socials, ajuts a lloguer. Hi havia una part també dedicada al tanteig i retracte, per tant, a l'adquisició d'habitatge, que després posàvem a disposició, doncs, per les famílies més vulnerables. Des de l'any 2015, l'agència ha adquirit més de 3.000 habitatges amb el tanteig i retracte. Per tant, els pressupostos, ampliarem la partida doncs, per poder adquirir més habitatge a través del tanteig i retracte, i aquest parell d'anys, doncs, a més tenim la sort dels fons europeus que ens han de permetre doncs, rehabilitar habitatge amb mesures d'eficiència energètica i 160 milions d'euros, 80 cada any, per la construcció d'habitatge en sòl públic dedicat a lloguer social. Per tant, tindrem recursos per poder construir, però, clar, la construcció no és d'avui per demà. Per això fem una crida també als particulars que tenen habitatges per poder-los posar a disposició i per poder-los posar, doncs, a lloguer, perquè la construcció no serà d'avui per demà, no serà ràpida.
Aquesta iniciativa a la qual està vostè fent referència, quina acollida ha tingut fins ara?
La iniciativa
de demanar a les persones que tinguin pisos, no? Que els puguin posar.
Bueno, ara no, tampoc no li sabria dir perquè estem treballant en una campanya que encara, vull dir, l'hem acabat ara i em sembla que encara no ha sortit als mitjans de comunicació.
Per tant, l'he anat fent jo
als mitjans de comunicació. Sí. I sí que estem treballant, més enllà de la crida, estem treballant en aquesta eina que li comentava abans del reallotgem. Aquí sí que comencem a tenir dades des de l'1 de setembre, perquè em comenten, doncs, el secretari de l'agència, doncs, hem digut atendre unes 300 famílies. Unes 300 famílies a través de la mesura del reallotgem.
Sí,
vull dir,
sí.
Que ens han ficat nosaltres en contacte amb els propietaris per pagar nosaltres, doncs, el lloguer. Al final, aquesta mesura el que fa és que és la Generalitat la que fa el contracte de lloguer amb el propietari i nosaltres després, doncs, tenim la nostra vinculació amb el llogater.
Per tant, en qualsevol cas, aquest podria ser un camí, no? Sobretot tenint en compte, jo li plantejava, perquè aquests dies hem tingut els primers dies de fred, no? Avui ho hem explicat, aquesta setmana la gent ha notat que començava a arribar el fred. Fa molts dies que estem parlant del que està passant amb el preu de la llum, no? Per exemple, del que pot passar amb el preu del gas. I per tant, en aquest sentit, aquest concepte que ja fa molt temps que l'estem parlant, no? De la pobresa energètica, aquest any pot ser especialment cru.
Aquest any, sí, deixa'm que insisteixi en el tema del reallotgem, perquè jo estic convençuda que és una excel·lent
eina. Sí, per això li lligava amb això, eh?
És una excel·lent eina perquè al final el que li estem dient, com que el problema que tenim és d'habitatge, vull dir, d'habitatge construït, en aquest cas ja el tenim, l'habitatge. El que passa és que el llogater, doncs, no paga el rebut al propietari, per entendre'ns. I nosaltres el que fem és, li oferim al propietari, a banda de pagar-li els endarreriments dels darrers 5 o 6 mesos, doncs de pagar-li a futur nosaltres el lloguer d'aquell pis. Per tant, bueno, les persones no han de marxar de les seves cases, que sempre és molt desagradable, doncs, que algú hagi de canviar de casa, doncs, per aquest concepte, i els propietaris, doncs, cobren el preu del lloguer. Per tant, aquesta és una mesura interessant. Després també des de la Generalitat, i és veritat que aquest any segurament serà un any molt dur en temes energètics, doncs també intentarem fer front a la mesura de les nostres possibilitats en aquests problemes. Vull recordar que que la llei del 2015, que era d'emergència habitacional i pobresa energètica, doncs arrel d'aquesta llei la Generalitat ja va començar a signar convenis, concretament amb una de les companyies elèctriques, i s'ha condonat el deute de les famílies que no havien pogut estar pagant el seu rebut. I, per tant, ja fiquem diners en la mesura del possible i també habilitarem alguna partida en els propers pressupostos de la Generalitat per poder ajudar o fer front, doncs, en aquesta pobresa energètica tan greu, que no afecta només a les famílies vulnerables.
Clar,
el preu de la llum està
aquest...
tan desorbitat que afecta a tots els ciutadans, jo crec.
Clar, per això li anava a comentar que segurament en aquest sentit no sé si tenen previst de posar-se en contacte amb aquestes empreses des del govern, ja que existeixen també aquests convenis, no?, de col·laboració, que també va costar tant que
sí,
algunes
sí.
acabessin signant,
I
diguem-ne.
I estem treballant, vull dir, amb una de les empreses doncs tenim el conveni assignat i amb les altres, doncs, que és la que té el 40% de la tarifa elèctrica, i en les altres doncs estem treballant també per posar-nos també en contacte. Però insisteixo, vull dir, el que estem fent, per desgràcia, des del govern de la Generalitat, doncs és l'Estat ens passa recursos perquè fem de gestoria i al final fem de, doncs això, de gestors. A nosaltres el que ens agradaria és poder regular. I el tema de la llum encara és molt més flagrant, perquè nosaltres no en tenim cap competència. Per tant, més enllà de pactar amb la bona voluntat o la bona fe amb les companyies, però com a Generalitat, per desgràcia, insisteixo, doncs no tenim competències. Per això, els que som independentistes, que és molt pesat això d'anar pensant sempre que quin és el teu límit competencial, quan reclamem a vegades la totalitat de les competències, és justament per això, per poder ajudar doncs a tots els ciutadans en la seva totalitat i no estar pensant, doncs, ai, és que ara aquest article potser doncs xoca amb no sé quin article de quina altra llei de l'Estat, no? Per això me reivindico sempre com a independentista, perquè la veritat és que és molt difícil, especialment amb temes socials, és molt complicat.
Consellera, si li sembla, parlem també una mica de la situació a les residències a casa nostra. Actualment hi ha tan sols 5 centres amb algun cas de Covid. Aquesta darrera setmana no hi ha hagut cap mort. Segurament és una de les millors notícies, no?, i un bon termòmetre de com està el país, no?, pel que fa a la pandèmia.
Sí, la veritat és que quan vam iniciar la legislatura, que tots ens pensàvem, no el govern, vull dir, la societat en general, ja ens pensàvem doncs que la pandèmia l'havíem deixat enrere i va arribar la cinquena onada, ostres, va suposar un xoc per a, no només pel govern, sinó pels ciutadans, per les residències, pel sector en general, perquè de fet no entenem com pensar allò, ostres, la gent ja està vacunada, tenen la pauta completa i com és possible que el virus continuï entrant. Per sort, la vacuna doncs ha fet efecte i efecte positiu, perquè les persones grans que es van arribar a contagiar, i sí que vam tenir doncs puntes d'alt contagi en alguns centres, doncs, bueno, la majoria doncs les patologies van ser fluixes, no tenien símptomes excessivament grans, i per tant la mortalitat, per sort, tot i que va existir, per tant, també l'hem de lamentar, doncs no va ser tan greu com en les primeres onades. Però sí que és veritat que l'experiència del darrer any, doncs bé, la col·laboració en salut ha estat excel·lent, vull dir, ja era bon abans, però com a mínim la coordinació doncs ha funcionat molt bé, i les vacunes també han funcionat, i les mesures que vam anar aprenent en aquella primera onada, doncs les hem pogut aplicar. I com vostè deia, doncs en aquests moments devem tenir doncs 4 o 5 residències en algun cas només.
Ara està arribant l'hivern. Ahir coneixíem dades, per exemple, del que està passant al nord, al centre d'Europa, a l'Europa occidental, especialment entre les persones no vacunades, i és que la Covid està repuntant amb molta força. Aquí tot just ara el fred arribarà. Hi ha un debat que es viu, que des del sector de les residències es continua insistint, no?, en aquesta obligació que les persones que treballen a les residències estiguin vacunades. Crec que ara aproximadament és un 90% dels treballadors els que estan vacunats, però els darrers dies, per exemple, una seixantena de treballadors de residències han donat positiu. Vostè seria partidària de que tots els treballadors de les residències estiguessin vacunats?
Jo sóc partidària de que tothom es vacuni, els treballadors de les residències i la població en general. Fins que no tinguem immunitat de grup total, és molt complex. Però, i per tant, per això sempre fem una crida a que les vacuni, i especialment les persones que treballen amb les persones més vulnerables. Però, com vostè sap, no podem obligar a ningú. Per tant, l'únic que podem fer és apel·lar constantment a la responsabilitat. Si estàs treballant amb grups tan vulnerables, jo crec que la responsabilitat de cadascú, tothom sap què és el que ha de fer.
Clar, però el problema és que segurament hi ha molts centres que no tenen mecanismes per saber quins treballadors estan vacunats o no. Això es podria regular, per exemple? Perquè una opció seria que només poguessin atendre les persones grans de les residències aquells que estan vacunats, no? I, per tant, hi va haver un temps,
no? Es pot saber, vull dir, perquè els temes de salut i
aquest
país, la llei de protecció de dades, doncs, et prohibeix saber quines són algunes de les dades, eh?
Sí, sí, sí. Aquesta és una d'elles.
L'avantatge que tenim és que la població vulnerable està pràcticament al 100% vacunada, i aquesta és la gran sort, eh? Pensem també que nosaltres que el que volem és que els centres residencials siguin centres oberts. Oberts vol dir que els avis puguin sortir, entrar, que entrin els familiars. També t'entren familiars que potser no estan vacunats. No és només els treballadors, eh? Per tant, el que ens interessa i el més important és que les persones més fràgils de la nostra societat, tothom estiguin vacunats, perquè si no tenim aquella contradicció de, bueno, ells no poden viure en una bombolla, perquè ja és prou dur passar una pandèmia d'un passar-la sol, no? I per això els protocols hem intentat ser el màxim curosos, perquè no passés de la primera onada, que, bueno, era una emergència nacional, eh? Vull dir, i per tant poguessin sortir, però ells no viuen aïllats amb una bombolla, ni dels treballadors ni dels propis familiars que els venen a visitar.
Clar. Què els diria a les famílies que estan molestes pel tancament de la investigació del que va passar a les residències al Parlament? Sé que Esquerra, el PSC i Junts, no?, han acordat de posar en marxa un grup de treballadors experts per fer un informe, no?, per intentar aclarir què va passar, però ahir, per exemple, no?, es tancava la porta que hi pogués haver una comissió d'investigació sobre el que va passar a les residències.
Doncs que no està tancat. Vull dir, les investigacions es poden fer a través de comissions d'investigació, o també es poden fer a través de grups de treball que també portaran persones a... Segur que s'entrevistaran, perquè aquesta és la seva finalitat, amb les mateixes persones per poder fer una anàlisi, i l'avantatge és que el grup de treball, doncs, en 6 mesos ha de treure unes conclusions. Cada grup parlamentari podrà proposar a la comissió l'expert que vulgui. I jo, la diputada, per exemple, dels Comuns, parlava, els experts són les famílies o els treballadors. Bueno, doncs poden proposar al grup aquest de treball una família, un treballador. O sigui, es continuarà investigant, perquè a tots ens interessa saber què va passar i per justament poder millorar. I a nosaltres com a departament especialment, perquè estem treballant i volem treballar amb aquest nou model d'autonomia personal que ens ha de permetre això, la desinstitucionalització, doncs, del sistema, a veure quina és la millor eina, com ens hem de coordinar també justament amb salut per poder treballar, doncs, justament amb les persones més vulnerables. Per tant, totes les informacions que ens aportaran des d'aquests grups de treball del Parlament seran molt útils per encarar el futur, eh? Nosaltres com a departament treballarem amb els nostres organismes i grups d'experts, i el Parlament farà el mateix. Per tant, no s'ha tancat, s'ha agafat un altre camí. La comissió d'investigació la van fer la legislatura passada, i aquest any, doncs, que dèiem que era segurament més oportú crear un grup de treball. Vull recordar un grup de treball que al debat de política general el van aprovar tots els grups del Parlament, i els Comuns es van abstenir només. O sigui, és un grup de treball aprovat en una proposta de resolució dels socialistes el debat de política general, aprovat per quasi gairebé per unanimitat.
Doncs veurem quines són les conclusions. Són aquest termini de 6 mesos, i al llarg de tot aquest temps, doncs, s'haurà d'anar escoltant les persones que hi passin. Abans d'acabar, consellera, el periòdic publicava fa uns dies Els serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona van al·ludir justificar 100 milions d'euros durant 2 anys en alguns pagaments, una entitat a la qual la Generalitat té una representació de fins al 60%. Vostès ja van anunciar que hi hauria una sèrie d'auditories per mirar què va passar. No sé si tenen alguna informació ja al respecte o si han posat en marxa algun tipus de mecanisme per intentar esbrinar, en la mesura que els correspongui, què ha passat amb aquests 100 milions.
Vostè parla del Consorci de Barcelona.
Sí.
Vale. No, no, no és un tema de 100 milions. Vull dir, el Consorci de Barcelona és el Consorci de Serveis Socials de Barcelona és qui gestiona els serveis socials de Barcelona.
Sí.
I és un ens autònom, per tant, amb personalitat jurídica pròpia, participat al 60% per la Generalitat i al 40% per l'Ajuntament de Barcelona.
Correcte.
El problema que té el consorci, pel que aquest consorci i tots, és que no tenen intervenció pròpia. Llavors, la intervenció és externa i la fa a posteriori la Intervenció General de la Generalitat, vull dir, o la Sindicatura de Comptes, que el que fan és analitzar una vegada tancats els exercicis, doncs com ha funcionat. Així i darrerament, que està bé i és correcte, doncs a més també analitzen els procediments administratius i el que han detectat. Per tant, vull dir, no és que s'hagués fet extraordinàriament, ja és la funció de la Generalitat i de la intervenció de la Generalitat. El que van detectar doncs, és que hi havia una sèrie d'incidències i de procediments que no es feien correctament i els hi fan uns advertiments que són públics i estan escrits, per tant no és res secret, diguem, això no ho feu prou bé, això tampoc. I ells, el consorci, doncs, ho ha anat esmenant al llarg del temps. De fet, en l'últim informe de la Sindicatura General, Intervenció General, doncs ja s'adverteix, allò que us vam advertir doncs ja està corregit, tal, tal. Per tant, el canvi va funcionant. Ara bé, és veritat que nosaltres ens hem posat, tant amb l'Ajuntament com nosaltres mateixos, doncs a mirar a veure què és el que ha passat, també per poder-ho solucionar, i sí que estem treballant conjuntament les dues administracions per intentar reforçar doncs, tot el que és l'àmbit més administratiu i de gestió del propi consorci perquè les coses es facin correctament.
Consellera, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
A vosaltres.
Que
moltíssimes
gràcies. Violant Cervera és la consellera de Drets Socials i avui ha estat amb nosaltres al matí a Ràdio Estel.